De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Amb aquesta banda sonora tan suggerent, en fi, ens posem en marxa en aquesta vesprada de dijous. Us explico, i us explicaven també a l'informatiu una mica, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat aquest dijous que el reglament que regula els vehicles de transport amb conductor, les VTCs, que coneixem des de fa anys, a l'àrea metropolitana de Barcelona, vulnera les normatives europees. Això és el que ha dictaminat. En concret, el Tribunal considera que tant l'autorització específica que es reclama ara com la limitació de les llicències en relació al número de taxis són restriccions a l'exercici de la llibertat d'establiment. Això és el que diu aquesta sentència. El Tribunal assenyala que l'exigència d'una autorització específica addicional i la limitació del número de llicències constitueixen restriccions a l'exercici de la llibertat d'establiment, perquè la primera limita efectivament l'accés al mercat als que acaben d'arribar i la segona limita el número de prestadors de servei de les VTC establertes a l'àmbit metropolità de Barcelona. De tota manera, el Tribunal admet que exigir una llicència addicional a aquests vehicles pot ser necessari per gestionar el transport, el trànsit i l'espai públic, i també per protegir millor el medi ambient. Per la seva part, Elite Taxi no ha estat, aquesta sentència no ha estat interpretada del tot negativament, ara ens ho explicarà el nostre convidat. Encara que tomba la proporció d'una llicència de VTC per cada 30 de taxi, aquesta és una realitat. Al contrari, Elite Taxi ha tret una mica petroli a la segona part de la sentència, la que autoritza una doble llicència per a les VTC en determinats àmbits, i per això el seu portaveu Tito Álvarez ha anunciat una aturada del sector per dimecres que ve, justament el 14 de juny, amb ocupació de la Gran Via, el Passeig de Gràcia i visita a peu de la delegació del govern espanyol amb un únic propòsit, pressionar una mica el Ministeri de Transports perquè possibiliti aquesta doble regulació de llicències en l'àmbit de transport interurbà. Ja sé que és una mica farragós, però ara el nostre convidat ens ajudarà a reflexionar perquè ens doni més detalls i ens qualifiqui com queda tot. Ens acompanya Olivier Conte L'Aguilera, ell és president d'Elite Taxi i molt simpàtic, perquè l'he estat... és que ets molt simpàtic, Olivier.
Gràcies.
Has arribat i dic que ets un tio simpàtic. Olivier, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres. A veure, quin és, com a president d'Elite Taxi, quina és la teva opinió sobre aquest pronunciament del Tribunal de la Unió Europea pel que fa al sector de les VTC a Catalunya? Una primera valoració.
Home, sí que tinc que reconèixer que a nosaltres ens hagués agradat que ens hagués recolzat al respecte de l'1.30, però siguem-ne realistes, era una cosa que ja es veia venir que molt probablement perdríem perquè portem uns anys notant que hi ha una tendència neoliberal a Europa que cada vegada va ficant més la pota dintre i els ciutadans europeus tenen que començar a ser conscients de que això va avançant. I avui aquesta sentència és una bona mostra d'això. Malgrat tenim la segona part de la sentència,
exacte,
que no és tan dolenta i ens podríem aferrar a ella.
Perquè sí, aquesta segona part de la sentència, per parlar-lo planerament i que ens entengui tothom, el que fa és dir, en principi, aquest 30 per 1 no, però sí que s'ha de demanar una llicència particular per saber, no?
Sí.
Quants cotxes estan circulant de cara, com a mínim, a lo que és el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona. És això, més
sí,
o menys.
Sí. Bé, de Barcelona i de qualsevol altra ciutat europea.
Sí,
el
sí,
problema que ens trobem és que arriba un moment que les ciutats ja no poden més. I això, això és una cosa que passa a Barcelona.
I en Barcelona, perdona.
I passa a qualsevol altre lloc.
En Barcelona és molt accentuat el tema.
No creguis, Hi ha
no?
ciutats pitjors.
Pitjors? Com quina?
Bueno, mira, ara mateix tinc un company que ha anat fa pocs dies a Berlín i diu, esto no es na.
Ah, sí?
Sí, diu que això és una bogeria.
Doncs
i això li tens que sumar que de cop i volta vingui una plataforma i et digui, doncs ara vull posar jo els meus 25.000 vehicles contaminants dintre d'una àrea metropolitana d'un milió d'habitants perquè vull donar un tipus de servei o un altre. O qui diu vehicles diu furgonetes, o qui diu patinets, o qui diu motos. Hi ha un moment en què les ciutats ja no poden més. Barcelona ja no pot més, no pot tenir-hi més vehicles. I qui diu Barcelona diu Madrid, Castelló, València o París. Si t'hi fixes, fa poc, ja ara no he aconseguit recordar quina era la ciutat, però va haver-hi una ciutat aquí dintre d'Espanya que va prohibir els patinets. Per què? Perquè estaven a tot arreu, a totes les voreres, a totes les cantonades, tirats de qualsevol manera. N'hi havia tants que la gent ja caminava per sobre d'ells i va dir prou, prou, perquè no podem. Ja, doncs això és una mica el mateix. El Tribunal de la Unió Europea diu no podem restringir la llibertat de que una empresa vulgui establir-se dintre d'un lloc, però els ajuntaments, l'ens local, que coneix la seva zona d'actuació,
sí, la seva realitat,
ciutat,
sí,
pot dir, vale, molt bé, veniu, però veniu amb unes certes condicions.
Per tant, tu intueixes, ara entrarem en més detalls, però intueixes que aquesta sentència d'alguna manera obre la porta a que arribin noves empreses encara?
Podrien arribar-hi, sí, i tal. Per què no? Per què no? Perquè al cap i a la fi, les que han vingut, ningú les ha
cridat. Aquí estan,
aquí estan.
S'han quedat.
I si volen venir més, podrien venir més, és clar, sí.
De fet, aquest desgavell que sembla ser que s'ha d'ordenar una mica ha fet referència avui el ultra conegut per tothom, el vostre portaveu, el Tito Álvarez. Tenim un tall, rius perquè és tremendo, eh?
És
tremendo el Tito, eh?
És un personatge que cal conèixer de prop perquè... Ara, jo t'asseguro que m'aniria... Mira, ara avui és...
A on aniries amb ell? Fins a on? A la fi del món?
El 6 de juny va ser el desembarcament de Normandia fa un munt d'anys. M'aniria amb ell
a Normandia, eh?
Normandia,
a tomar la playa de Normandia, Olivier.
Sac, sense cap problema.
Fantàstic. Doncs escolta, bueno, aquí, clar, perquè sí que té pinta de ser una persona bueno, doncs, molt entregada, no?
Això sí,
sí que
molt,
se li veu, molt entregada.
Molt.
Doncs mira, el podem escoltar amb aquesta entrega seva en un tall que tenim d'avui mateix que diu que cal posar ordre a aquest desgavell.
También esperamos que ese apoyo que nos hemos dado ahora sea correspondido de alguna manera y la ministra, que es del PSC, es catalana, pues ponga orden a esto, pero ya no solo para Cataluña, sino para toda España. No se puede dejar al libre albedrío todas las costas de nuestro país colapsadas de coches negros sin control en manos de plataformas con gente precarizada y esto hay que poner orden.
Ara feia referència el Tito Álvarez al PSC. Uh-huh. Ell va demanar obertament i explícitament el vot per al PSC a les municipals.
Sí.
Tu creus que si ara finalment doncs no governa Collboni, com sembla ser que és una possibilitat molt real, no? Que sigui al final Trias pactant amb uns i els altres, això d'alguna manera pot repercutir negativament en certes negociacions o no?
No, perquè aquest missatge va ser llançat als efectes del que va fer el PSC els últims anys. Mm.
Consideràveu que era unes bones gestions, bones idees.
Era ètic dir qui ens ha defensat a l'àrea metropolitana de Barcelona i qui ha fet la feina grossa ha estat la gent que ha estat dintre del PSC. La senyora Sanz, la Rosa i tal. Llavors, era ètic dir, fins ara ha passat això.
Vale.
Nosaltres ho diem i ho deixem aquí i ell demanava el vot, jo vaig també votar PSC, però dintre del meu poble, que és fora de Barcelona, i era ètic dir aquí ha passat això, sigueu conseqüents.
Aquest pronunciament del Tribunal de Justícia d'Europa, ara mateix té alguna repercussió directa en l'IT Taxi o no? O simplement s'ha de quedar a l'espera de veure què passa?
Bé,
condiciona alguna...
Això sí. És una part, és la meitat de la sentència, perquè aquí tenen que dir la seva altra meitat.
Quina és l'altra meitat?
Ja ho haurem dit en uns mesos. És clar, és que no, encara. Ells diuen A... I aquí el Tribunal de Superior diu, el Val. Suprem, perdó, diu B, però aquest B no el sabem encara. Ja.
Per tant, encara tenim...
Sorpresa.
Ja. Déu-n'hi-do, és una història que té molts reguitzells i moltes arestes. Escolta, Olivier, hem de fer una petita pausa, si m'esperes minut
cap
i
problema.
Mig, i continuem encara, perquè volem que ens expliquis encara més, doncs, tota aquesta, com us afecta, quina és la vostra visió d'aquesta sentència que ha sortit avui respecte a les BTCs a Barcelona. Una pausa i tornem. Vinga, doncs seguim endavant. Tenim l'alegria de que ens acompanya avui l'Olivier Conte l'Aguilera, president de l'IT Taxi. Estem parlant d'aquesta sentència que ha sortit avui. Continuem aquí a Ràdio Estel, l'estudi 1 de Ràdio Estel. Escolta, Olivier...
Digues.
Quines mesures considereu necessàries per garantir una competència justa entre taxi i BTC a Barcelona, a Catalunya, al món?
El que passa és que nosaltres, els taxis, no considerem que tindríem que competir contra les BTCs, perquè aquest és un altre sector totalment diferent. Nosaltres tindríem que ser més efectius dintre del transport públic de Barcelona, l'autobús i el metro. La nostra competència no són els vehicles de negre, que li diem. És l'autobús i el metro. I amb això sí que es podria competir tenint-hi millors horaris, millors vehicles, uns preus més econòmics, fins i tot si es pogués, no? El que passa és que siguem realistes amb el preu de les causes del nostre servei, carburants, assegurances i vehicles, que els vehicles han fotut una pujada espectacular, és difícil ser més econòmics, no? Però es podrien fer trucs que ja fan les empreses privades com Vueling o Ryanair o similars, que es podrien practicar, però bueno, són coses complexes perquè dintre del món de l'empresa hi ha coses que no es poden fer. No? Però no considerem que tindrem que competir contra les VTCs perquè ells són una altra cosa totalment diferent. No tenen preus regulats, no tenen horaris regulats, no tenen vehicles regulats. Les seves assegurances moltes vegades no són ni tan sols de vehicle de transport públic, són de vehicle
privat.
Són de vehicle privat. Que això és una sorpresa que molta gent s'està trobant fins i tot en accidents greus a Madrid ha passat. Accidents greus, ferits, amb convalescència, i, oh, sorpresa, l'assegurança no respon.
Escolta, i clar, ara m'estàs explicant totes aquestes coses que em semblen molt sensates. Com és possible que no s'arribi a que no s'arribi a aquest punt de manera senzilla? Per què costa tant?
El punt de
que aquestes VTCs, aquest sector que tu dius que no és competència vostra perquè funcionen d'una manera completament diferent, per què no se'ls equipara al taxi?
Perquè les plataformes disruptives que fan servir aquest tipus de vehicle s'empenyen en competir contra el taxi, que això és diferent, perquè elles juguen a fer el mateix que fem nosaltres, però sense les nostres regulacions i les nostres seguretats pel ciutadà.
Però i les persones que regulen les lleis, com és que no es posen les piles amb aquestes coses?
Bueno, aquí dintre de l'àrea metropolitana cal comprendre que sí que s'ho han posat, però això és una illa. Això és com l'Astèrix i l'Obèlix dintre de la península Ibèrica. Illes Canàries, Balears...
O sigui, Barcelona és l'aldea d'Astèrix?
És l'aldea d'Astèrix.
Respecte al taxi, ara mateix?
Totalment. Vale. L'àrea metropolitana de Barcelona és diferent. És diferent, sí, sí. I fora tenim l'exemple de ciutats com Madrid, que allò és campixa. I no té visos de millorar.
Per tant, com diria l'amic Joan Laporta, no està molt tan mal. Com
no està molt tan mal.
Però clar, sou solidaris, no? Amb la
sí,
resta, amb
per
la
això resta. Fem aquesta intervenció el proper dimecres. És una lluita per ajudar tant als taxis de la resta de Catalunya, sobretot zones turístiques, franges costeres, com la resta de l'estat espanyol. La resta de l'estat espanyol té un problema gros i tenen que començar a posar-se les piles els taxistes i tenen que començar a demanar responsabilitats i reglamentació, perquè això ho diu ja el decret Ábalos des de fa 4 anys, a les seves administracions. I tenen que començar a fer-lo ja. I ja és el proper dimecres, jo faria una crida, intentaria que els companys de la resta de Catalunya, no dic ja de segons on perquè queda molt lluny, vinguessin a la nostra manifestació del proper dimecres.
A quina hora serà això?
A les 9, a Torres Venecianes de la plaça Espanya.
Perfecte, i a partir d'aquí ja tota la...
Sí, fem la caravana, ens quedem al Passeig de Gràcia, anem a tocar el crustó a la delegació del govern.
Molt bé, molt bé. Escolteu una cosa... Quin impacte ha tingut la proliferació? És a dir, si tu dius que com a mínim aquí a Barcelona doncs les normatives, etc., no estem tan mal, però quin impacte ha tingut aquesta proliferació de les VTC al sector del taxi? És a dir, com ha estat l'abans i el després de l'arribada d'aquests vehicles?
L'abans era el taxi d'una persona, un conductor de tota la vida, i el després significa que tenim que començar a ser conscients de que potser igual tenim que donar servei en unes franges horàries més que en unes altres, que necessitem més conductors, també, i durant aquests anys el que sí que hem pagat amb creus les errades de l'administració amb els nostres ingressos, perquè... Per exemple, aquests 4 anys del decret Ábalos els hem pagat els taxistes amb els nostres ingressos, permetent que hi hagin gairebé 4.000 VTCs que estan fent el mateix servei que el taxi.
Ja per acabar, aquesta és una pregunta. Tinc la sensació que el taxista és d'una pasta especial. Això ja és una pregunta personal.
No ho sé, perquè...
No ho sé. Tinc la sensació que ser taxista implica, una, com a mínim, el meu cervell. És com ser, perruquer. Jo, al meu cap, un perruquer...
Ah, val.
Un perruquer té unes característiques.
Tracta de tercers, tracta amb les persones...
Té unes característiques, una empatia, una manera de...
Nosaltres li diem taxilogia.
Taxilogia.
Taxilogia, sí.
Molt bé. Però no és que dissequeu res, no?
No s'estudia a les escoles del taxi, però als anys t'ho dona. Els anys t'ho donen, sí.
És fantàstic. A mi, jo soc molt partidari dels taxistes.
Toreixo.
Correu molt, eh?
Ah, sí?
Som molt currants, no?
Ah, no, currar.
Currar, però, treballeu molt, vull dir.
Havia entès de córrer. Home, ets autònom.
No,
espero... Això comporta que tinguis que fer un mínim d'hores per cobrir gastos. A més, els nostres ingressos, cal comptar que entre el 42-48% del que ingressem són impostos directes o indirectes cap a l'administració.
Mare de Déu. Amb...
Sí, bueno, però això és qualsevol autònom de seguida, si fa les comptes ben fetes, és el que surt, eh? No és cap veixinada.
Escolta, ha estat un plaer rebre't aquí a Ràdio Estel, escoltar-te. Espero que vagi molt bé aquest dia 14, que vagi molt bé. Que vol dir que a molta gent els tocareu els pebrots, però consisteixen,
Això. Que sapigueu que intentem sempre deixar el pas del bus lliure, un pas d'emergències lliure
sempre.
Per bombers, ambulàncies, policia, etc. I que al Passeig de Gràcia aparcarem intentant no tallar les línies d'autobusos ni res.
I si veus per allà el micròfon de Ràdio Estel, que segurament anirà la Sílvia Muñoz,
busqueu-me.
Exacte, ja li diré. Busca l'Olivier, que és fantàstic, i t'atendrà. L'Olivier Conte l'Aguilera, president de l'Elite Taxi. Moltes gràcies per venir a
vosaltres.
Gràcies. Vinga, fem una pausa i rebem Salvatore, que ja corre per aquí.